Entre Fogons. Els divendres a les 10 del matí, els amants de la cuina teniu una cita a la Cala RTV. Entre Fogons, informació, debat i curiositats dels nostres plats més tradicionals. A les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit, Entre Fogons, un programa per sucar i pa. I també ho podeu escoltar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. I ja ho sabeu, bon pa, bon vi, bona taula i bona brasa és senyal de bona casa. Què tal? Benvinguts a l'Entre Fogons, avui en un programa que intentarem relacionar amb el Carnestoltes, amb el Carnaval, que si bé al nostre poble, doncs per la proximitat amb la festa de la Candelera, per allò de deixar-nos reprendre una mica, no? Deixar-nos descansar una setmaneta, lo celebrarem la setmana que ve, arreu doncs se celebra al llarg de tota aquesta setmana. Josep Margalef, benvingut, com estem?
Bé.
Carme Domènech,
bon
què tal?
Bon dia.
Us falta Ramon, a veure si s'afegeix al programa al llarg del dia.
Ha perdut el tren. Sí.
Bueno, esperarem. Comentàvem que relacionarem el programa d'avui amb el Carnaval. El Carnestoltes té la seva cuina i, de fet, aquest dijous, ja amb el dijous llarder, el que coneixem més és la botifarra i la truita, no pot ser?
Sí, són uns dels productes principals d'aquest dia o d'aquesta setmana.
Tot i que també és veritat que són tradicions que van a menys, també, no? És a dir, abans se feia molt més cas de tot el tema este. Clar, teòricament comença la Quaresma, i això vol dir que, pues bueno, que abans pues, se lligava molt aquesta festa, per una banda, en l'apartat religiós, i per l'altra també el sentit pagà que té. Clar, lo que és la celebració, no?
La celebració, sí. Lo que tinc que veure amb la Quaresma, perdó, és que, clar, no es podia menjar car, no? Vull dir que és el que volia menjar car, que tenia poder adquisitiu, pagava...
Havia de pagar la bula.
Pagava la bula i podia menjar car. I, de fet, pues, bueno, pues, per sort, aquí al poble pues, encara podien disfrutar de bons peixos i encara se menjava prou bé.
En tot cas, d'aquest primer inici de Quaresma, és a dir, del Carnestoltes, del dijous llarder, que a molts llocs fan una mena de la vera del que fèiem nosaltres a lo dilluns de Pasqua, és a dir, la gent se'n va a menjar al tros o se'n va a menjar en algun lloc característic i tradicional de les poblacions i prenen ja un menjar característic.
Sí.
Com pot ser la truita a molts llocs, la botifarra, és a dir, això encara hi ha llocs que es fa, aquí poder no tant, però hi ha llocs que es fa, no?
Bé, hem de dir que, per exemple, que el dijous llarder també es diu el dijous gras, no? I clar, doncs, la gent el que aprofita abans que arribi a la Quaresma és d'agafar una miqueta més de greix, no? Per aguantar el que és la temporada de la Quaresma. I clar, pues, que si truites amb ou, que si truites a l'ou, truites amb ou i botifarra d'ou i coses així. Vull dir que, per exemple, tenim la truita del dijous llarder, que és una truita bastant contundent, que porta ous, porta cansalada virada, porta botifarra blanca, mos porta botifarra negra, els cendres, julivert, oli, vull dir que ja és una truita, que si mos mengem aquesta truita...
Ja quedem ben
passar,
tips.
Podem passar mitja Quaresma.
Ja quedem ben tips,
sí,
no?
Sí.
I la botifarra que ja s'utilitza... Botifarra d'ou, no?
Sí, botifarra d'ou.
La botifarra d'ou, perquè no es podia fer d'un altre tipus de...
Que des d'aquí de la ràdio vull dir que la Creceria Murciano ne fa un sempre tota la vida de la botifarra d'ou. Vull dir que és una de les botifarres més emblemàtiques de què fan, la Jericia de Murciano.
Per tant, és un tipus de botifarra diferent que apeteix d'una altra manera, perquè, clar, com que no es podien utilitzar pues, llavors la carn dels animals, pues, evidentment s'havien de fer d'alguna altra manera, i es feien de botifarra d'ou. Mm. Anem una mica pel tema de les truites. Expliquem una mica millor la truita del dijous llarg d'esta que tenim aquí.
Bé, doncs pues mira, ficaríem 8 ous, ficaríem 250 grams de cansalada virada, 250 grams de botifarra blanca, el mateix de botifarra negra, 8 alls tendres, si us agrada una miqueta més d'all, doncs n'hi podem ficar una miqueta més, tallarets a rodanxes, julivert, oli i sal. Després començarem l'elaboració, ficaríem una miqueta d'oli a la paella, afegiríem la cansalada a poc a poc, foc suau, i afegiríem les botifarres tallades a rodanxes, els alls tendres i el julivert trinxat. Li donem unes quantes voltes i afegim els ous batuts amb una mica de sal i fem la truita rodona. Vull dir que és una truita que tampoc és molt difícil de fer.
No, és gens complicada.
En si les truites tampoc són molt complicades de fer. Com més ingredients fiques, doncs, bueno, doncs, a millor has de ficar més ous i has de fer més doble.
I a la de farina, que només cal posar farina i és boníssima.
La de farina... Ja has acabat en comentar això, sí, de la truita?
Sí, és la truita de Jous Jardé. És esta.
Vinga, la truita de farina, com la faríem?
La farina, pues, agafes dos o tres ous i poses farina, ho bats bé, poses l'oli al foc i quan està calent tires això i et fas la truita i és boníssima. La fas redona també?
Bats els ous?
Sí, sí, en la farina i la sal.
Quan poses en la farina, sí. És a dir, al batre ja poses la farina?
Sí, la farina i la sal.
I no se té...
No.
Molt bé, llavors és a la paella, quan el foc, quan se t'acaba fent, se t'acaba solidificant.
Sí, sí, sí.
Molt bé.
I es fa redona també, saps?
També es fa redona. Sí. Perquè puja una miqueta o és tipus truita no, la francesa?
Sí, és planeta, és planeta. Però és boníssima. És. Sí.
De moment, dos truites.
Tenim una altra que és, per exemple, la truita de mongetes, de fesols i botifarra, que més o menys és el mateix, com si fos la truita de Jous Jardé, però en lloc de ficar, per exemple, cansalada, ficarem mongetes bullides, fesols bullits, i ficaríem la botifarra blanca i l'all i el julivert. Vull dir, saltegem el que és les mongetes, ja prèviament bullides, cuites, amb l'oli, ficaríem una mica de julivert trinxat i després afegiríem la botifarra també en rodanxes. Batríem els ous i faríem una truita també igual que la del Jous Jardé, pràcticament.
En moltes, per aquí dalt a la zona de Reus cap amunt, hi ha molta tradició de fer la truita en suc també, no?
Sí.
Com és la truita en suc? Perquè clar, com se la imagina aquell que no... És a dir, què la fan sense acabar de fer o què hi posen a la truita en suc? Perquè clar... És a dir, truita en suc, quin tipus de suc hi deuen posar i quin...
Mira, el que és la truita en suc, podem dir el que és els ingredients. Ficaríem una truita de patates. Faríem una truita de patates, i després tenim una ceba trinxada, dos alls trinxats, un pebrot vermell trinxat, dos tomàquets ratllades, julivert i una cullerada de farina, oli, sal i dos gots d'aigua. Fem un sofregit amb les verdures i afegim la farina a una paella fonda. Deixeu-ho coure durant 5 minuts i afegim l'aigua. Deixeu que s'espessi la salsa i afegiu la truita tallada a porcions. Deixeu-la coure al foc a foc baix durant una bona estona. És a dir, que fas una truita de patates normal i corrent i després fas un suc amb lo que és les verdures i sofregides i després afegim el que és l'aigua perquè faci el suc.
Molt
i la
bé.
Farina perquè es precisi una miqueta.
Una miqueta. Llavors suposo que es deu barrejar la truita.
Se fica el suc i es fica la truita damunt. I aquesta és la truita en suc.
Molt bé. Més truites que puguen ser tradicionals d'ara del Carnestoltes.
La d'espàrrecs també, la truita d'espàrrecs.
La truita d'espàrrecs seria una de les truites. Estem a l'època d'anar a l'espàrrec ja.
A l'ego, no?
A l'ego.
No sé.
Seria una de les truites que aquí n'he trobat una que es diu que posa truites a cavall, però és per la manera de fer perquè deixen un espai entre tros de truita i tros de truita. Que seria 350 grams de patates, 350 grams d'espinacs, també es pot fer la truiteta d'espinacs, però aquí no la barregen. I una mica de gamba petita pelada, que la podem barrejar pel mig, sal i l'oli d'oliva. Per la truita de, bueno, se pelen les pataques, se les tallen a daus, se salen, se frigen en una paella amb oli, tenen cura de que, bueno, lo que quedin ben tapades i de tant en tant pues les anem removent fins que quedin ben toves i ben rosses. Afegim 5 ous ben batuts amb pols de sal i ho deixem fer lentament. I els espinacs, pues, lo que fan amb la truita és, en lloc de barrejar-los amb la truita, lo que fan és que los col·loquen al mig, és a dir, obrin la truita de pataques per la meitat i els posen al mig. I així queden les tres peces ben diferenciades. Però seria la truita seria una de les, bueno, de les propostes que en aquella època se plantejaven pues, per a èpoques com esta, no?
També en pots fer una de cada i posar-les una damunt de l'altra també i després tallar-ho així com si fos un caserío.
També en pots fer una de cada, i clar, les poses una damunt de l'altra,
sí.
Llavors...
Jo en faig una de ceba, una de pataca, ne faig una de carxofa i les poso totes juntes. Després poso una mica de tomàquet frigida per damunt i després ho tallo com si fos un pastel.
Com si fos un pastel.
També queda molt bo.
Més propostes de cara...
Home, el que no podem molt deixar de nombrar és la truita de carxofa.
La truita de carxofa,
ja l'he dit.
Ja l'he dit,
sí. Bueno, l'he dit ara, tot junt.
La truita de carxofa, és l'època de la carxofa també.
És un dels productes també que són molt típics ara en aquest temps.
Més coses que poguéssim fer i a lo millor no cal parlar de truites, però més coses que poguéssim fer de
ara poses el temps de les faves
a l'època del carnaval.
El temps de les
faves. Podem fer com a verdura, podem fer pues, uns espinacs a la catalana, amb panses i pinyons per acompanyar, per exemple, si volem fer algo de carn abans de la Quaresma, pues un acompanyament també molt, molt bo, una guarnició que també és molt d'aliment i també ajuda a passar també este dia de festa, com si diguéssim.
Després ja vindria el tema, de, per exemple, del xató.
El xató
també
negre.
Tradicional.
Sí, sí.
No? Xató i l'escarola.
Sí.
També és un producte de temporada.
Sí, sí, sí.
I el xató també és habitual en aquesta època.
Sí.
De carnaval, no?
Sí, porta... A veure, el xató, pues, li fiquem el que és... Tallem el xató, fem una salsa de romesco, li ficarem també una miqueta de badejo esqueixat, li fiquem unes anxoves, unes olives, i bueno, la salsa de romesco crua per damunt, sense coure-la, li fiquem per damunt el que és la salsa de romesco, ho barregim tot, i també fiquem bon raig d'oli, i ja tenim el xató fet. Més o menys és així, no?
Sí, no, sí.
Si no m'equivoco.
I el gust li dona la salsa romesco.
La salsa,
no?
Romesco, el que és anxó a saladeta, el que és el bacallà, i bueno, això, esta és el romesco.
Això pel que fa a l'escarola, no? Seria que el xató el que porta és precisament escarola el que porta, no, sí, amanida normal, no?
No, és el xató.
Porta escarola,
una miqueta amargueta i...
Bacallà, algú, n'hi ha que li posa una mica de tonyina també.
Sí, tonyina, el que és la tonyina seca, que diguem nosaltres o sancatxo, que ho fan salat, després ho fiquen remulla i ho fiquen també per damunt del xató. I després també fica el que és anxoves salades, un grapat d'olives, variades, auberquines, sevillanes, negres, amb pedrades, com tu vulguis. I bueno, si vols dir amb el que és la salsa del romesco per ficar en la sala del xató.
Sí, sí, diguem-la, sí.
Podríem fiquem 2 alls, 5 nyores, 15 grams d'avellanes torrades, 15 grams d'ametlles torrades, 2 llesques de pa remullat amb vinagre, oli, vinagre i sal. Això seria els ingredients per fer el que és la salsa de romesco del xató. Perquè ja porta el vinagre, el pa remullat amb vinagre, ja li dona aquest toc a vinagrat de les ensalades. Seria la verdadera recepta que fan al xató. Per exemple, el Vendrell és la recepta autèntica que ells tenen allí.
He trobat truita de botifarres, poma i patata. Diu que necessitem 3 ous, una patata, mitja poma, mitja maçana, botifarra negra, botifarra crua, sal, pebre i oli d'oliva. Diu que pelem la patata i la tallem irregularment a trossos petits. Fem el mateix amb la maçana. Ho posem en una paella amb oli, sal, pebre a foc mig i després ho anem vigilant. Quan les pataques estan cuites i una mica torradetes, la maçana també ho està, més o menys, diu que se fan més o menys al mateix temps. Tallem les botifarres a rodanxes o a tacos i ho afegim a la paella amb la patata i la poma. Apugem una mica el foc i ja veurem que a la puja el foc no tarda gaire a acabar de coure's. Mentrestant, batem els ous i llavors tirem els ous i fem una truita normal. Quan veiem que per baix ja es comença a enganxar que ja no està crua, llavors li peguem la volta i la deixem coure per l'altre costat. Que seria una de les propostes a l'hora de barrejar truita i botifarres, que és una miqueta el que toca, no?
És original, sí, molt bé.
Sí, és una recepta.
Més coses que podem...
Home, una de les coses és la coca de llardons i pinyons, que és la coca típica d'ara d'aquesta temporada. Donem la recepta d'aquesta coca de llardons i pinyons. Ficarem 4 ous, 110 grams de sucre, 200 grams de llardons, mig quilo de farina, després continuaríem ficant-li 20 grams de llevat premsat, 100 grams de pinyons, 20 centilitres d'oli, és a dir, un parell de cullerades soperes d'oli, una copa d'anís dolç i aigua. L'elaboració és una miqueta així, jo trobo que és fàcil. Barregem els nostres ous, l'oli, 100 grams de sucre i el llevat desfet amb una mica d'aigua tèbia, perquè sabem que el llevat es fa amb aigua tèbia, perquè si fem gelada doncs no es fa prou. Li afegim la farina a poc fins a formar una massa que sigui homogènia, que la poguéssim treballar bé. Després hi barregem els llardons, els bicolats, trencats i l'anís. L'estrenem en la pasta damunt d'una placa el que és amb una miqueta d'oli, li podem ficar, o li podem ficar una miqueta de, si volem, de mantequilla per damunt de l'oli perquè no sàpiga la massa. O en un altre cas podríem ficar el que és este paper sulfuritzat que tenim avui en dia perquè no sàpiguen
els paper vegetal.
Paper vegetal. Després pintem el que és la pasta amb ou batut i escampem els pinyons i la resta de sucre per sobre. Ho deixem reposar perquè fermenti i s'espongi. Se fa ja més gruixet.
Més esponjadet, sí.
I posem la coca al forn durant 180 graus de temperatura durant uns 25 minuts. Si volem, podem afegir una mica de canella a la massa. Aquesta seria la coca de llardons.
La coca de llardons.
Sí.
Tenim una trucada. Bon dia.
Hola, bon dia.
Amb qui parlem?
A l'Antonieta.
Antonieta, què mos proposes per a Carnaval o per a Carnestoltes?
Mira, ja que parlàveu de les truites, hi havia, no sé si abans se fa molt ja, ara, però abans se feia molt la truita amb vedella i fesols i una llet tendra. Mm.
També?
Sí, a mon pare, pobret, li encantava i era una de les coses que a sopar per Carnaval va fer-me una truiteta de fesols amb vedella i una llet tendra. Mm. I de fet és boníssima.
Truita de vedella, fesols sí, i una llet tendra.
Està boníssima.
Recordes això, Carme,
sí,
o no?
Sí, està molt bona, sí. Jo l'he provat, també.
Pues aquesta seria una proposteta més, de cara, és a dir, truita, los fesols, abans havia comentat també Josep, i el vedella, que també durant la Quaresma i durant la Pasqua i durant tot, pues és un producte que és dels més habituals. Antonieta, moltes gràcies per trucar-nos. Vinga, bon dia. Bueno, una altra proposta. Jo he trobat, Josep, algo que no et sabria dir a on ho fan, però per les zones interiors he trobat coa de bou en ratafia i trompetes de l'amor.
Home, si mos mengem això, ja podem passar un bon dia. Coes de bou, suposo que seran estofades, no? Per tant, a mi d'estofau...
Tallem la coa a rodalles de dos o tres dits... L'enrossim una mica en una cassola amb un raig d'oli, sí. Juntament amb quatre verduretes tipus com safranòria, sí. També tallem la ceba així en juliana, a tires fines i un cop ben doradeta la coa, la remullem amb una mica de vinagre i ratafia, que sabeu que és aquesta beguda que es fa ajuntant
diverses herbes.
Moltes herbes, una bona quantitat d'herbes. L'estofem durant 4 hores en una cassola tapadeta, al foc lent, i després ja, una vegada està cuita, doncs ja la desossem i la posem damunt del plat. I llavors, la part d'allò la incorporem les trompetes de la mort.
Mm-hmm. Jo puc dir que ara mateix de ratafia també en tenim per la cuina, per les cuines professionals, en ratafia concentrada. Vull dir que en una cullereta, per exemple, de ratafia concentrada, hi ha una cullereta de cafè, estic dient. Una mica de ratafia concentrada ja tenim tota la substància de la ratafia. Llavors, jo sóc partidari de, per exemple, la cua de bou o aquestes carnes, per exemple, així més fortes o com, per exemple, la carn de caça, llebre i això, és ficar-la la nit abans a macerar amb les verdures que tu has dit i la cua de bou o la carn a macerar amb vinagre durant tota la nit. Després, en un demà, ja està la carn més macerada, ja està més una miqueta més tova, ja no cal estar tantes hores coent-se el que és estofat.
Molt bé, per tant, ja no cal tindre tantes les 4 hores d'estofar la paella, no?
Sí, sí, ja estaria la carn més presa.
De totes maneres, havíem entrat en el tema postre, ja, Ja mos havies explicat el que és la coca de llardons més típica i més tradicional que es fa en tot cas, que és el més tradicional a Catalunya en aquesta època. L'altra opció serien els bunyols, no, Carme?
Els bunyols de vent, sí, però avui m'he deixat la recepta a casa. La setmana que ve ja la portaré.
Nosaltres aquí hem trobat bunyols de poma i també bunyols de crema catalana, que també se'n fan.
Sí.
A veure, pels bunyols de poma o de maçana necessitarem 500 grams de farina, una maçana ratlladeta, 150 grams de sucre, una miqueta d'anís, dolç, una mica de sal, 3 ous, una llima, una cullerada de sucre de vainilla, 50 grams de mantega, 150 mil·lilitres de llet, és a dir, una mica de llet, una miqueta de llevat, d'això de royal, que perquè la gent mos entenga, 4 culleradetes de matafaluga i una mica d'oli, d'oliva. Per a la massa barrejarem els ous, el sucre, l'anís, la llet, la meitat de la pell de la llima, que ja tindrem ratlladeta, la mantega, la sal, la matafaluga, la poma i finalment la farina. Això ho barrejarem tot, ho treballarem a mà fins que veiem que la pasta estiga ja gairebé feta i al final hi afegirem el que comentàvem del llevat, el royal, i ho acabem de pastar fins que veiem que es queda la pasta doncs ja homogènia. Bueno, i a partir d'allí, doncs ja, suposo que aquí hi ha Carme, hi ha el que són els bunyols. Després, què farem? Els agafarem, els posarem a la paella?
Jo això no ho he fet mai. Jo el que he fet és els de vent, que sí, que ho agafo en la cullera.
Ho agafes en la cullereta?
Els de vent, sí.
Els poses a la paella? Mm. Una miqueta? No han de quedar gaire torrats, no? O sí?
Jo, per exemple, els bunyols de vent sí que, per exemple, els bunyols que... Això, quan els fregim, que és ficar un mitja crosta d'ou a l'oli perquè els bunyols o l'oli no es cremia. I llavors sempre treus el mateix color. La crosta de l'ou dins de l'oli fa que l'oli no es recalenti i no surtin els bunyols recremats.
Recremats.
I llavors és quan te surten més o menys al mateix color.
La pasta del bunyol este que faig jo, si està ben feta, ells mateixos se donen la volta, saps? Se fan...
Ah, molt bé, se van pegant la volteta,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Aquí a la vora, Vilanova, hi ha una tradició d'un dolç que en diuen merenga de carnaval. Perdó. I ells utilitzen la pasta del merengue, que es fa en 300 grams de clara d'ou, 150 grams de sucre i vainilla, i maduixes també. Llavors el que fan és, per començar, posen el sucre i l'aigua a coure fins que arriba a 120 graus. Quan s'ha desfet ja està bullint, posen, ho posen a tota marxa, posen el foc a tota marxa per fer lo merengue, que diem nosaltres, la merenga, amb les clares, el sucre i la vainilla. Quan ja són fermes, li afegeixen una miqueta, la barregen en aigua i sucre, que és a dir, que han fet fora, han fet una barreja en aigua i en sucre que l'han fet a poc i després pugen la marxa de la batidora fins que s'acaba de fer el merengue. Un cop ja la tenen, la posen en un motlle per fer un semifred i després ja ve el muntatge, que posen el merengue, la melmelada de maduixa i a sobre posen les maduixes tallades així en punta de cara amunt. El gust és un gust que, tot i ser dolç, té diferents connotacions i és un dels, és un dolç molt tradicional a Vilanova, que sabeu altres que el carnaval se celebra, doncs, de manera important, no? Seria una, un dolç que tenim aquí a la vora i que...
Jo n'he trobat un, que és el bufat del Vendrell, que és molt senzilla, perquè estic veient. Són 350 grams de sucre, 150 grams d'avellanes torrades, 75 grams de clares d'ou, 125 grams de farina i 25 grams de bicarbonat i dos ous sencers. L'elaboració seria... Doncs, en un recipient barregem bé el sucre, les avellanes trinxades i les clares. Després li afegim la farina fins que quedi una massa no gaire compacta, és a dir, més bé líquida. I estenem la pasta i formem quadradets no gaire grans. Posem en una plàtera, ho untem amb els ous batuts i ho fornegem a 180 graus. I ells, pues, amb el bicarbonat, pues, ja pujant una miqueta i són quadradets que es mengen així dolçets i es diuen els bufats de Vendrell. També és un...
També és... Exacte. I mos havíem deixat, abans d'entrar als postres, lo que diuen un pinxo ràpid de botifarra, així pels aperitius, que necessitarem pa, formatge, botifarra i un forn. Una botifarra, una baguette de pa, formatge del tou, pot ser de cabra, i melmelada de figues. Tallarem lo pa i el torrarem una mica. Posarem un trosset de botifarra tallada a làmines al damunt i també un trosset de formatge a sobre de cada trosset de pa i de botifarra. Això ho posarem al forn una miqueta per a que es fongui un pèl el formatge. A més, el pa quedarà així més cruixent. I després, fora del forn, hi posarem una miqueta de mermelada de figues per decorar. I això és un pinxet que va a la mar de bé allò abans de dinar per fer el vermut, no?
Pues sí.
I molt bo, molt bo.
Hi ha un contraste entre la botifarra, el formatge i la mermelada de figa, no? Són tres gustos diferents, no?
Tres textures i tres sabors diferents.
És que ara se fa molt això, dels gust, barrejar dolç amb el salat.
Pues bueno, si no teniu res més, ja ho deixaríem aquí, que prou propostes hem donat per la gent per este cap de setmana. El que ens ha costat és buscar una dita relacionada amb el Carnestoltes i el ranxo, perquè clar... És a dir, i n'hi ha una que diu Carnestoltes fredes de poca virtut, sempre n'hi ha que ballen amb el ventre buit. Suposo que deu ser per allò de que ja, com que la feinada era per omplir amb cars i altres coses, pues sempre costava una mica més omplir el ventre.
Sí, estava el ventre buit.
Pues Josep, Carme, gràcies i hasta la setmana que ve.
Moltes gràcies. Adéu.
Entre fogons. Els divendres a les 10 del matí, els amants de la cuina teniu una cita a la Cala RTV. Entre fogons, informació, debat i curiositats dels nostres plats més tradicionals. A les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit, Entre fogons, un programa per sucar i pa. I també ho podeu escoltar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. I ja ho sabeu, bon pa, bon vi, bona taula i bona brasa és senyal de bona casa.